Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Hola, què tal? Bona nit i benvinguts un dilluns més i una setmana més al programa, un programa que parla de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I com sempre, avui amb el Mario Ramírez al control tècnic i amb el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Paco, què tal? Bona nit.
Pues bé, bona nit. Això s'està acabant, eh?
S'està acabant. Queden avui i dos programes més per acabar la temporada.
Sí, 2017, però pràcticament la temporada només queda aquest cap de setmana, que hi ha algunes petites finals, sí. I ja està el tema del futbol femení, que per ser la primera temporada ha sigut molt, molt notable. Sí. Hem viscut històries molt, molt maques, hem donat la màxima informació que hem pogut i ens sentim satisfets.
I tant que sí.
Junt amb el nostre amic Nacho.
Sí, i per parlar, el que deies tu, per començar a parlar avui dia dilluns 11 de juny del 2018, comencem parlant per la festa, per l'anomenada festa del futbol català que es va celebrar la setmana passada, ja per parlar d'això, tenim el Nacho López ja amb línia telefònica, Paco.
Hola, Nacho, molt bona nit.
Molt bona nit, Paco Aran, què tal?
Què tal?
Aviam, totes les notícies que tu tens les pots començar desenvolupant part per part, el que vulguis parlar primer i després bueno, tu mateix. Vinga.
Doncs comencem, si us sembla, per aquesta festa del futbol català, on també, a part d'equips que pertanyen a la modalitat masculina, hi van anar també equips de futbol femení. Entre altres finals destacades...
Parlem del femení,
Sí, també destacar la final que van disputar en la categoria d'infantil a la B, si no vaig errat, entre el Futbol Club Barcelona i l'Espanyol, que va acabar amb un resultat de 8-5 a favor de l'Esblaugrana. Un duel que va estar força disputat, les periquites que es van avançar en el marcador, però que després van anar condicionades per la remuntada constant del Futbol Club Barcelona. Aquest duel, a més, va estar marcat perquè el Barça venia de perdre els dos partits de Lliga davant de l'Espanyol Infantil, que s'havia proclamat campiones de Lliga. I bé, al final van ser les blaugranes les que van emportar-se el xoc al derbi català a Martorell amb una victòria per 8-5, un partit que va estar ple de bon futbol i de molts gols, sobretot.
Uh-huh. 8-5, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Què més, Nacho?
Doncs aquest certamen també va comptar amb la presència d'altres equips de futbol femení, també a part del Futbol Club Barcelona i de l'Espanyol. Vam veure, per exemple, l'escola Manuel Antarote, l'escola formativa Marc Bartra, el Palau Tordera... Ja podem veure també que, i ja ho hem comentat més d'una vegada en el programa, que el futbol femení cada cop més s'està convertint en una aposta clara, sobretot per no tan sols les escoles formatives, ja estem parlant aquí del cas de l'escola formativa Marc Bartra i també de la Manu Lanzarote, sinó d'equips més locals, com per exemple el Palau Tordera. I a més, ja ho hem comentat més d'una vegada en el programa, de que a nivell comarcal podem trobar-nos clars exemples de comarques, com és el cas del Baix Llobregat, que aposten clarament pel món del futbol femení. Si us sembla, debatim ara les notícies o l'actualitat més recent dels dos equips catalans que estan a la Lliga d'Iberdrola, la primera divisió femenina,
sí,
el Barça i el Reial Club Deportiu Espanyol.
Sí.
En el cas del Futbol Club Barcelona, la setmana passada es va anunciar el primer fitxatge. Estem parlant de l'Stephanie Van der Graaf, una central que prové de l'Àjax i que ha fitxat per la disciplina blaugrana per dues temporades. A més, a part d'això, el club del Blaugrana va anunciar una sèrie de renovacions. Van renovar per l'entitat Leila Wahabi, Sandra Paños, que era una jugadora que sonava amb força per l'Olímpic de Lió, Aitana Bonmatí, Bàrbara La Torre, Patrick Guijarro, i això conforma un gran bloc de renovacions per l'entitat Blaugrana. Deixant de banda aquestes renovacions i aquesta alta, el fitxatge d'aquesta central, es va afegir una altra baixa al conjunt blaugrana. Hem vist que Ruth García, després de 5 anys a la disciplina del Barça, deixa el club blaugrana per posar fil a la seva trajectòria al Camp Barça i suposo no farà com la Laura Ràfols, que ha decidit posar fi a la seva etapa com a jugadora, sinó buscar-se un altre equip. Ja es veurà, encara la jugadora per xarxes socials i tampoc s'ha pronunciat i tampoc ha anunciat res. Estem per veure què és el que acaba passant amb el futur de Ruth García. Parlem també del cas del Reial Club Deportiu Espanyol i l'actualitat més recent passa...
Nacho, espera't un moment. Ahir dissabte, el dissabte vam rebre un correu del Barça que deien que el Barça ha renovat a Paños, la portera, al final no se'n va a França.
Sí.
Ha renovat a Patricia, a Leila, a Aitana Bonmatí, a Gemma i a Bàrbara La Torre.
Gemma, sí, me l'havia deixada.
Sí, sí, són aquests els tancaments de fitxatges que ha fet el Barça. I ja està, jo només volia afegir una nota que ha arribat del Barça. Vinga.
Sí, no, a més, la renovació de Sandra Paños és força important, perquè ara que marxava Laura Ràfols, i a més marxa la tercera portera, que era l'Andrea Jiménez, que ho va publicar també en xarxes socials, el Barça s'havia d'assegurar, en certa mesura, la permanència d'una de les jugadores determinants de la seva plantilla aquesta temporada. Parlem de l'Espanyol, que l'Espanyol avui ha anunciat la renovació de les seves dues porteres, la Mariajo i la Mimi, que vestiran la samarreta blanca i blava per una temporada més. A més, a part d'això, l'Espanyol la setmana passada va acabar d'anunciar les baixes de l'equip de cada temporada vinent. I és que a part de les baixes que ja vam anunciar de Pilar Garrote, Dominica Kong i Luana, s'afegeixen les baixes de Débora, la Débora Rinaldi, la delantera italiana, la baixa de Núria Garrote, també la germana bessona de la Pilar, que segons el portal Futsem.cat marxaria també al Sigul, i la baixa també de Clara Martínez, que ha estat lesionada tota la temporada. Segons hem pogut saber, a l'entorn de tot el futbol femení, l'Espanyol de cara a l'any que ve faria un total de 6 incorporacions. D'aquestes 6, unes 5 ja estan tancades. I sobretot es busca, a part d'apostar per la gent de la casa, com ja s'ha vist amb les renovacions de l'Esther Solà, la Llompart o l'Helena Julve, també apostar per un perfil de jugadora més contrastada que serveixi per complementar amb els actius que l'Espanyol fa servir de la seva pedrera.
Déu-n'hi-do la de canvis que hi haurà, Nacho, perquè estàs anunciant aquí 6 canvis i la veritat és que la temporada 2018-2019 veurem moltes cares noves, tant al Barça com a l'Espanyol, però de fet Joan Bacardit ja ho va anunciar. O sigui, la setmana passada, no l'any passat, perdó, fa 2 setmanes ja anunciàvem que l'Espanyol tindria canvis, perquè més que res perquè volia estar més tranquil, o sigui, el club volia estar més tranquil la temporada que ve i no només sinó mantindre la permanència, sinó aspirar molt més, no?
A veure, s'ha marcat, que de fet, ja que comenteu el cas del Joan Bacardit, comentar-vos que el Joan se'l va renovar la setmana passada.
Sí.
I a veure, sí que és cert que, pel que hem vist aquesta temporada, l'Espanyol necessita fer uns canvis bastant importants per aspirar a la Copa de la Reina, que era un dels objectius que s'havia fixat l'entitat blanquiblava. A partir d'aquí, suposo que el que farà l'Espanyol és buscar també, a part de, com ja us he comentat, aquestes jugadores que surten de la seva pedrera, que l'Espanyol té una molt bona pedrera, té un futbol base ben treballat a nivell tant de futbol masculí com de futbol femení, doncs intentar buscar pel mercat a partir de jugadores més contrastades. A mitjans d'any, a principis d'any, es parlava de que, vaja, sonaven jugadores com Charlyn Corrales, Andrea Pereira, però us podem confirmar ja que no hi ha hagut contacte algun amb aquestes jugadores per part de l'entitat blanquiblava. A partir d'aquí, doncs, segons el Mundo Deportivo, la setmana passada es va avançar que l'Elba Vergés, que era una jugadora de l'Espanyol la temporada passada i que ha marxat aquest any a França, tornarà a la disciplina blanquiblava i també, segons el mateix diari, la Ainhoa López, una jugadora del Saragossa, que ha perdut la categoria aquesta temporada 2017-2018, s'afegiria també a la disciplina blanquiblava. Però tal com us he comentat, l'Espanyol farà un total de 5-6 fitxatges de cara a l'any que ve i ja us podem dir que d'aquestes 5-6 incorporacions, unes 5 ja estan tancades.
Pel que fa al Barça, deies, Nacho, la Ruth García, que és una baixa important i sensible després de 5 anys.
Bueno, però la Ruth en torna a mirar en perspectiva ara, perquè aquest any ha jugat més la Mapi i León. Vale?
Sí, sí, també
la Mapi, que va ser un fitxatge procedent de l'Atlètic de Madrid i que ha fet una parella molt bona amb la Marta Torrejón. De fet, els números així ho demostren. I bé, a més ara arriba la Stephanie van der Graag de l'Ajax, que també juga en la posició de central. I clar, això són menys minuts per la Ruth. A més, encara s'ha de veure el que passa també amb jugadores que ocupen aquesta demarcació, saps? Tipus la Marta Onzue, que també és central. Ja veurem. A veure, el que estava clar és que les jugadores a menys minuts d'aquesta temporada acabarien sortint. Aquest és el cas de l'Olga García, que és el cas més sonat. El cas de Ruth, que sobretot a final de temporada ja no ha jugat tant. O el cas de l'Andrea Jiménez, no? La portera jove que ja va anunciar que marxava.
Molt bé, Nacho, ara recorda que el proper cap de setmana, l'últim, la Copa Catalunya se juga a Reus. Encara no ho tenim, no hem arribat. Tu pots averiguar quins són els quatre equips que s'han classificat?
Sí, ja tenim el nom dels classificants i jugaran les semifinals l'AM, el Barça, l'Espanyol i el Pardinyes. O sigui, al final, tant el Pardinyes...
El Pardinyes de Lleida, sí, clar.
Sí, la veritat, ja ho hem comentat en aquestes últimes setmanes, que el Pardinya es va eliminar l'Europa, va ser l'equip que va desfer-se de l'Europa en la ronda anterior, una Europa que havia quedat, recordem, semifinalista de la temporada anterior de la Copa Catalunya. I per l'altre costat, doncs, tenim el cas de la Fundació AEM, que també, com tu has comentat, Paco, ha donat molt a parlar en aquesta Copa Catalunya. Mira, les semifinals es disputaran entre el Barça i el Pardinyes, per un costat, sí. I l'Espanyol i la Fundació AEM a falta de confirmació de les dates que determinaran quan es disputaran aquests partits.
Sí, els favorits Barça i Espanyol, clar.
Però han eliminat el nostre equip, el Sant Pere Talisman.
El Sant Pere Pescador, no?
Sí, no?
Bueno, ja ho deia el Joan Pont, l'entrenador, que seria difícil, que per elles havia sigut tot un èxit i que firmaven cada any la temporada que havien fet fins aquest any. Dèiem que, i tu, Paco, suposo que ho veureu així també, tu també, Nacho, que els favorits Barça i Espanyol, suposo.
Sí, no, en principi ja l'any passat ja es va disputar la final Barça-Espanyol, però mai se sap en aquesta Copa Catalunya el que pot passar. Recordem que el format és un partit i mai se sap, vull dir. Però sí, preferentment els preferits són el Barça i l'Espanyol, sí, no hi ha d'haver cap dubte.
Mm-hmm. Fixa't tu que els altres dos equips són...
A la EMI i el Pardinyes.
De Lleida, no? Són tots dos, sí. Sí, escolta, no.
Sí, diria que sí. Sí, sí.
Sí, de Lleida, sí. Doncs de Lleida, que marca la pauta en aquest cas, en les semifinals aquestes que comentàvem, però bé, de ben segur que serà Barça i Espanyol qui seran els finalistes. Tot indica que ha de ser així, perquè clar, són els dos grans del futbol català.
Molt bé, Nacho, alguna cosa més que tenim que encara travessar les campiones a la sub-16?
Doncs, bueno, segons hem pogut saber també, hi hauria sobre la taula una proposta de fer una nova Copa de la Reina, que comptaria no tan sols amb la presència dels 8 primers equips de la Lliga Iberdrola, sinó també de tots els equips de la primera divisió femenina. I, bueno, aquesta proposta també potser contemplaria la possibilitat que equips de la segona divisió la poguessin jugar. Vull dir, el format que es fa en altres països com França o Alemanya, doncs, és una proposta que, de moment, sí que és cert que encara no és definitiva, però que està sobre la taula. Encara s'han de posar a negociar per veure com s'acaba lidiant.
Seria partit únic? No.
No, això no, aquest detall no te'l sabria confirmar, Aran, però ja. Vaja.
Val, tranquil, sí.
Hi hauria... El que passa és que, bueno, si es mira de cara a l'any que ve, doncs recordem que l'any que ve hi ha Mundial i, bueno, s'ha de veure també... Sí. En tema de campionats internacionals, seleccions i tot això, com s'acaba encaixant la cosa, perquè no és fàcil.
És que ho dic perquè la masculina, Nacho, ja per acabar, es vol plantejar partit únic, el de la Copa, i que no sigui també extrapolable al futbol femení. Veurem què passa. És el que dius tu, que això s'ha d'anar parlant, primer s'ha de consolidar, s'ha de provar, i a veure quin format de torneig es fa a la Copa de la Reina.
Molt bé, Nacho, pues la setmana que ve parlem d'això, eh? Vale?
Vale, perfecte.
Vinga, Nacho, bona nit, gràcies. Parlem.
Bona nit.
Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim parlant de futbol femení, de més futbol femení, però volem fer una excepció, Paco, perquè volem parlar de l'Olesa de bàsquet. Queden dos programes més, amb el d'avui 3, i avui farem una petita excepció, i ens perdonareu per parlar una mica del bàsquet. Olesa, un equip modest que va començar i que té, sembla ser, problemes, no?
Va tenir una sèrie... Va arribar a dalt de tot a l'Olesa fa molts anys. Et recordes que va a l'Espanyol, pues, estava d'alguna manera dintre de l'elite del bàsquet. Però sí. Des de l'any 2013, un grup de seguidors amants del bàsquet el van agafar. El van agafar i a la presidència estava el Jordi Dalmases, que el tenim en aquests moments...
En línia telefònica, no? El Jordi, doncs el saludem, home. Jordi, què tal? Bona nit, com estem?
Hola, bona nit.
Com va això per Olesa? Perquè hem parlat, és el que dèiem ara amb el Paco, eh?
Sí.
Hem parlat molt de futbol femení, de l'equip femení, i avui volem parlar de bàsquet perquè ja s'acaba la temporada, Paco, i s'ho paga la pena parlar també del bàsquet Olesa, eh?
Evidentment, estava comentant això, que ha sigut sempre un equip santo i senya del bàsquet. Va haver-hi una època durada que a l'Espanyol va estar Olesa, van arribar dalt de tot, van tenir jugadors internacionals, van passar una sèrie de dificultats, però ara, des de l'any 2013, un grup de seguidors amants del bàsquet s'han fet càrrec de l'entitat, presidides pel Jordi Dalmases. Jordi, bona nit. És així, no?
Sí, correcte. És a dir, Olesa de Montserrat és un poble amb molta tradició de bàsquet, tant masculí com femení, i nosaltres ens vam veure obligats a formar un nou club, el nou bàsquet Olesa, per donar sortida a uns problemes econòmics que havia tingut el club de tota la vida del poble, que era el CD Olesa, que en aquell any celebraven els 70 anys d'història del club, però en aquells moments els problemes econòmics i els inicis de la crisi ens va fer impossible continuar aquest club, i un grup de pares i de jugadors que havíem estat tota la vida al Fidolesa vam intentar, doncs, allà si es podia solucionar i tirar endavant el club que portava la història i portava les arrels del nostre poble. Va ser inviable, i l'única solució perquè els nens i nenes d'Olesa poguessin seguir jugant a bàsquet va ser fundar fa 5 anys el nou bàsquet Olesa.
Mira, ara tu, que ets l'especialista de bàsquet, sí. Ara parlaràs àmpliament amb el Jordi, però només vull dir una cosa, que durant 4 temporades l'entitat del club NBO, que li diu el nou bàsquet Olesa, l'entitat ha viscut una constant evolució. Això vol dir com ens ha de no, Jordi?
Sí, és una entitat viva que té les arrels del bàsquet de tota la vida, la tradició del bàsquet masculí i femení de la nostra vila, que també veiem aquestes noves generacions que es pugen amb aquesta il·lusió que et fa treballar a la Junta i a la gent que estem amb el club, no? Perquè aquesta gent pugui seguir gaudint del bàsquet molts anys.
I, Jordi, què ha canviat? Què ha suposat aquest canvi de Club Bàsquet Olesa a Nou Bàsquet Olesa?
Bueno, un dels canvis més radicals un són els sentiments, evidentment, perquè el fer Olesa tot Olesa el portava al cor, i encara que sigui de mans d'un altre esport, tothom sentia el fer Olesa com part seva. Va tenir, evidentment, als principis uns anys gloriosos que també van estar jugant a primera divisió, i ara, al final de la seva època, també va tenir uns equips doncs, femenins a la primera divisió estatal i uns masculins a EVA. I això també ens va donar un altre cop aquell caliu que havia tingut anys enrere. No? Aquest sentiment, clar, sempre el tenim aquí, no? És a dir, va ser una solució a contracor, no? És a dir, s'ha de crear, ha de desaparèixer el fer d'Olesa i hem de crear un de nou. Una de les conseqüències va ser que es va perdre un pavelló, que era un pavelló propi del club, que llavors va passar a mans de l'Ajuntament. Ara és municipal i és una de les coses, uns canvis que ens afecten el tema d'horaris i de pistes, cosa que fins ara havíem estat sense contemplar aquest problema que tenien altres entitats, però que nosaltres no tenim pavelló propi. Teníem, evidentment, unes despeses econòmiques que altres no teníem, però aquell pavelló va sortir amb la col·laboració econòmica de moltes entitats i administracions, però també de l'Olesar, del pare que anava els diumenges a una pista descoberta, i entre l'esforç de tots vam poder construir aquest pavelló, i que, desgraciadament, fa 5 anys vam veure com l'entitat el perdia. No?
Aviam, aquests objectius del Nou Bàsquet Olesa són impulsar la pràctica del bàsquet, que crec que ja s'està cada vegada més, transmetre principis i valors econòmicament sostenibles, que això també era important, no, Jordi? El tema dels cèntims...
Sí,
digues.
Mm-hmm.
Està compromesos amb el municipi. Vinc a dir que aquests són els 4 punts vitals d'aquesta temporada, bueno, des que es va fundar, no?
Sí, crec que diguem-ne són les directrius del club. Hem de saber que som un club de poble, formador de jugadors i d'entrenadors, que som un club petit, que tenim que tenim molta tradició de bàsquet de molts anys a Tiolesa, però que, bueno, que la nostra intenció és formar jugadors, però sí, també molts valors, en el qual també hem de formar persones i que s'ho passin bé, i que això que econòmicament dius queda molt bé, no?, que hem de ser un club econòmicament sostenible, però com que venim d'on venim i doncs que no es torni a repetir mai una situació com aquesta, doncs hem de tenir-ho en compte i fer sempre una bona gestió econòmica del club.
Jordi, tu com a president, quins són els principals objectius del Nou Bàsquet Olesa?
Doncs els primers objectius és formar una cantera de nous jugadors i jugadores que puguin nutrir els nostres sèniors, en el qual ara tenim el sènior masculí, que hi va acabar la temporada i en les fases de play-off de permanència, un partit emocionant en el qual vam guanyar d'un i vam poder mantenir categoria. Estem a primera catalana.
Perdona, amb el Santa Eugènia, no?
Exacte, contra el Santa Eugènia de Berga.
No sabia el resultat. Com vau quedar amb el Santa Eugènia, Jordi?
Vam guanyar d'un, sembla que 65-66, una cosa així, o un partit emocionant fins l'últim segon. Tots dos equips es mereixien la victòria, però evidentment arribàvem al tercer partit i algú tenia que mantenir-se i un altre baixava la categoria.
Pues un èxit important. Pues segueix. Sí. Continua.
I llavors amb el femení, també ara estem a segona catalana, ha sigut una temporada molt difícil, amb moltes lesions, hem pogut mantenir la categoria i el nostre objectiu és que tinguem uns senyors a la categoria que el nostre poble, amb els nostres jugadors de casa, reforçats per alguns de la comarca, puguem jugar.
Jordi, ja sé que ets home de bàsquet, però et farem una pregunta, sobre el futbol, obligada. Aquí a Olesa hi ha molta afició també pel futbol femení, a part de pel bàsquet, com vosaltres vau crear aquest Nou Bàsquet Olesa, però el futbol femení aquí a Olesa, tu que estàs per aquí sempre, i que estàs cada dia i parles amb la gent i tens contacte amb la societat d'aquí d'Olesa, com el veus aquí, el futbol femení? Com el veus amb aquesta població?
Doncs jo crec que és una bona notícia. És una bona notícia. Ara que em repassava una miqueta per l'entrevista i veiem, no?, que quan es va fundar el CD Olesa, primerament, els primers anys només hi havia que masculí, no?, que el femení va costar uns 10 anys més a poder-se introduir, i amb el futbol jo crec que també passa això, no? És a dir, el futbol a tots els pobles hi ha hagut el masculí, i ara, mica en mica, els clubs de cada poble estan incorporant el femení perquè hi ha una demanda, no?, en la qual això va creixent. És una llavor que fa pocs anys que està creixent. El fet que també tinguin més comunicació a les ràdios, a les televisions, gràcies al Barça o a altres clubs, també fa que hi hagi més tirada. Jo crec que aquí a Olesa, no?, aquesta llavor està creixent, la gent està orgullosa que hi hagi també equip femení de futbol i que segurament amb els anys aniran creixent i el volum de noies que es volien dedicar a jugar a futbol.
Escolta'm, el Marc Tarazona ens ho va explicar ben bé l'última vegada de vindre.
Sí.
Tu pensaran que els que juguen a futbol, jo no sé, els del bàsquet també, no?, però venen noies de Terrassa, inclús a entrenar, o sigui, 3 o 4 dies de Terrassa a Olesa. I és el mèrit que tenen totes aquestes jugadores, tant de futbol com de bàsquet, que si estan en una entitat que s'hi troben bé, doncs van. Veritat o no, Jordi?
Sí, sí, evidentment. Estem jugant tant en bàsquet com en futbol, en unes categories que, no sé si la gent cobra, amb el bàsquet, per exemple, no cobra cap jugador, però amb el nostre club, eh? Però vull dir, tenen unes despeses de viatge, de gasolina, poder entrenar 3 dies a la setmana i estar bé pel partit, i això no té preu. No té preu, encara que diguis això em costa un temps i em costa perquè no jugo al mateix poble, perquè el meu poble potser no estan jugant a la categoria que té la qualitat de la jugadora i s'ha de desplaçar al poble del costat, però la il·lusió de poder practicar el teu esport, sigui bàsquet o sigui futbol, supera qualsevol impediment.
Jordi, Paco, no sé si li vols preguntar alguna cosa
més. Una última pregunta, Jordi. Quants practicants teniu, tant a nivell masculí com a femení?
Doncs l'NBO, en aquests moments, tenim 20 equips, que són 7 equips femenins i 13 masculins, més un parell de l'escola de bàsquet, que són els nens més petits. En total són 22 equips. Uh-huh. Són uns 250 jugadors.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Per això t'ho dic.
Déu-n'hi-do, Olesa, el futbol femení i el bàsquet.
Són dues entitats que estan pujant moltíssim.
Sí. I no s'han de deixar perdre, perquè en poblacions així petites val la pena que tinguin equips.
Però jo et dic una cosa, Aran, jo ara, perquè tu saps que jo faig futbol i tot això, però abans ahir em vaig atrevir a entrar a la pàgina web de la Federació Catalana de Bàsquet. Tu saps la quantitat d'equips que hi ha a tota Catalunya de bàsquet? Em quedo increïble. Sí, de veritat o no, Jordi?
Sí. Hi ha molts equips, cada poble en té mínim un club federat que fa competicions. Després hi ha altres que siguin escoles, que també fan extraescoles de bàsquet, pobles que, o ciutats que tenen 2 o 3 entitats fortes que juguen a categories altes. Vull dir, el bàsquet està arrelat, diguem, a tot Catalunya.
Molt bé, Jordi Dalmases, president del Nou Bàsquet Olesa, molta sort. Gràcies per atendre'ns, Jordi. I hem fet una excepció avui amb el bàsquet, però és que s'ho paga la pena, perquè un club amb dificultats com el Nou Bàsquet Olesa s'ho mereix. I molta sort de cara a la propera temporada i a les que venen.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Adéu-siau, Jordi.
Adéu, Jordi, bona nit.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Doncs déu-n'hi-do, l'èxit de la selecció catalana de futbol femení, del futbol 11, sub-16, perquè va guanyar la Comunitat Valenciana per 1-0, i la veritat és que l'èxit és rotund perquè és per tercer any consecutiu, com dèiem. Ara l'Albert Montull ens ho destacava, i volem que també ens ho destaqui, Paco, la seva seleccionadora, que és la Mireia Vera.
Que no sé... Jo pensava que no es posaria, perquè crec que la juerga ahir a la nit a l'autocar va ser increïble.
I llarga.
Ens ho han explicat. Ens ha enviat un correu a l'Albert Montull,
sí,
i crec que totes cantaven millor que jugant a futbol. Bona nit, Mireia. Brita.
Bona nit.
És veritat o no, això?
Sí, la festa de tornada va ser grossa.
S'ho paga la pena, no?
Home.
Sí, home, i tant.
Bueno, escolta'm una cosa. El tercer any consecutiu, una altra vegada campiones d'Espanya, i, escolta'm, el gol de la Bruna Vilamala al minut 31 va al super sonoro, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents, sobretot per les jugadores, perquè el partit doncs, crec que va acabar sortint com l'havíem plantejat des de l'inici, i bueno, i fa molta il·lusió aquest tricampionat, no? Ser tricampiones d'Espanya sub-16 durant 3 anys seguits, que no és una cosa fàcil, i estem molt, molt contents del treball.
Mireia, com us ho heu fet per ser campiones 3 anys consecutius?
Bé, la veritat que aquest any no hem obtingut els resultats que esperàvem en les fases prèvies. Vam començar amb un empat a les dues primeres fases, a la primera i segona, després vam aconseguir la victòria, i ha sigut un any que l'equip ha sabut sobreposar-se molt bé a moments que han estat difícils. I crec que la fortalesa i l'haver arribat a la victòria ahir és fruit d'això, és fruit d'haver viscut situacions complicades que hem sabut treure endavant, no tant a nivell de joc, sinó una miqueta... Ens va faltar molta finalització de cara a porta a les fases anteriors. I bé, i la veritat que com deia, que crec que ha sigut la clau d'haver pogut arribar aquest any a fase final amb aquesta confiança.
O sigui, la clau ha sigut l'experiència, eh?
L'experiència, sí. Perquè ja es coneixen totes, ja fa 3 anys que
clar,
estan
consolidades ja com
consolidades
aquí.
I coneixeu... mira que guanya València és fotut, eh? Aquí.
Sí.
I més a Gandia cridant ahir el Guillermo Lague amb aquest pavelló.
Ah, sí,
sí.
També és especial fer-ho a casa del rival que tens a la final, que té tot el camp o tota l'afició a favor, i això també suma, i vam saber sobreposar-nos molt, molt bé a totes les circumstàncies externes. I el grup no està consolidat. Cada any van canviant les jugadores i ens vam conèixer a l'octubre. Vull dir que hem vingut a l'octubre...
És veritat.
Ara.
Doncs tot i així, déu-n'hi-do, perquè els canvis a vegades no són tan bons com es pensen, no? I tot i així heu lograt aquests èxits.
Sí, ha sigut una evolució molt bona. Ha sigut des de que ens vam conèixer, els hi recordava ahir a les jugadores, que des de que ens vam conèixer a l'octubre, el primer partit que va ser al camp del Fontsanta, ahir, el canvi que ha fet l'equip ha sigut molt gran, i això doncs, és molt també de part seva, no? La predisposició que han tingut sempre a millorar, sempre a venir a entrenar amb l'actitud boníssima, i ens ha portat a aconseguir això.
Clar, Mireia, però és que la pregunta no sé si te la podem fer o no des d'aquí, eh? Però amb què podeu millorar? Perquè acabes de dir que heu millorat molt i ara millor potser que no... És a dir, el que funciona que no es toqui, no?
Sí, bueno.
Sí, però sempre hi ha coses que es poden millorar, sempre. El fet de, per mi, ahir al minut 20 vam tenir 4 ocasions molt, molt, molt clares de gol, que no vam acabar de ficar-la de dins, i podies haver marxat a la mitja part amb una distància molt més gran de gols, i al final vam estar patint fins al final. I això crec que és una cosa que podem millorar entre d'altres, que segur encara no he tornat a veure el partit, suposo que ho faré aviat, i sempre segur que trobem alguna coseta que podem millorar de cara a les pròximes temporades.
On vius, Mireia? Tu on vius?
Jo visc a Terrassa.
Ah,
no, Terrassa, Girona.
Igual que Montull, tots sóc d'allà. I jo sóc d'Olesa i us vaig a veure tant en tant.
Molt bé.
Molt bé.
Patiràs quan vegis el partit en repetit o no?
Si patiré?
Sí, si patiràs quan tornis a veure el
partit. No, crec que no, que ara ja està superat.
Ara sí, el replay ja no...
Ja, ja, ara. Cosa, eh? Sí, bueno, sí. Però la deixem descansar i seguirem parlant, Mireia, amb tu i amb totes les... i amb totes les noies de la Federació Catalana que estan aconseguint tants èxits per tot Espanya durant aquesta temporada, Mireia.
Molt bé, moltes gràcies. I també m'agradaria recordar que és una cosa que no hi donem importància, que són moltes jugadores que han anat passant i han anat entrenant amb nosaltres durant tot aquest any i que ens han ajudat a preparar el campionat. Finalment, doncs, són 18 i no ens les podem emportar totes, però que també és una cosa a agrair. Que, i aquesta copa també és bona part seva, no? De que totes les jugadores que han vingut sempre han estat disposades a entrenar al màxim i això és d'agrair molt. I me'n recordo molt d'elles ahir, sobretot, i avui encara continuo pensant en jugadores que han estat lesionades, no han pogut estar, o altres que han vingut en convocatòries d'entrenaments i finalment no han pogut entrar en la final. També sento que aquesta copa també és part seva.
Molt bé. Mireia Vera, seleccionadora de la sub-16 de Selecció Catalunya, campiones d'Espanya per tercer any consecutiu, l'altre dia contra la Comunitat Valenciana per 1-0. Moltes gràcies per atendre'ns, molta sort, i a millorar si és que alguna cosa heu de millorar, eh?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per seguir donant veu a l'esport femení.
I així ho farem i així ho seguirem fent. Gràcies, Mireia, bona nit.
Molt bé, bona nit. Adéu.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Vinga, anem per feina, Paco, perquè hem parlat del Barça, de l'Espanyol, de les incorporacions.
Sí, però per mi el més important és la...
Del bàsquet també hem parlat avui.
Sí, no, però...
I ara volem parlar de la Selecció Catalana de Futbol i de la Federació, no?
Sí, no, jo crec que el que han aconseguit aquestes noies, la Selecció Catalana Sub-16 femení...
Les noies de la Mireia Vera, eh?
Exacte, ha sigut un èxit total. El tercer any consecutiu campiones d'Espanya, vale? El tercer any consecutiu, eh?
Sí.
I aconseguit a València. Van guanyar per 1-0 a la selecció valenciana i la Bruna Vilamala, al minut 31, va fer el definitiu 1-0 a favor de Catalunya i l'han fet proclamar campiones de la sub-16.
Per tercer any consecutiu,
sí,
eh?
Sí, senyor.
I a més, diu molt de la selecció catalana perquè sembla que les coses es fan bé. Eh?
Aquí tenim el màxim... Sí. Ara ens ho explicarà una persona que està encara més contenta que nosaltres. Vinga.
Sí, és l'Albert Montull, que és directiu i responsable del futbol femení de la Federació Catalana de Futbol, que ja el tenim en línia telefònica. Albert, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Albert, suposo que contents, no?, per tot això que està passant.
Molt, molt contents. Home, la veritat és que nosaltres ens marquem l'objectiu sempre d'arribar a les fases finals, cosa que, gràcies a Déu, aconseguim. Doncs la feina nostra és intentar-ho, almenys. I tenim la gran sort que aquests últims anys, doncs, mira, estem aconseguint arribar a totes les finals. De fet, amb la sub-16 portem 5 finals seguides. I guanyat 4. La que vam perdre els penals. Vull dir, ja hi portem les seguides. Però, bueno, la veritat és que ahir va ser un partit espectacular.
I jugat a Gandia, que és una localitat que estarien apoyant les vora de 600 persones que estaven al camp del Guillermo Laguer d'allà de Gandia. No paraven d'animar la selecció valenciana, no?
Bueno, la veritat és que nosaltres teníem un grupet de persones que ens animaven molt, eh? I sobretot les jugadores van fer un partit espectacular. Des del moment que va començar el partit van anar pel partit, van jugar molt bé, molt bé. Van anar a un ritme molt alt i, bueno, la veritat és que en tot moment vam veure la possibilitat de guanyar.
Jo saps que m'agradaria, si tu ho permets, Albert, Vull anomenar a totes les noies que van jugar aquest partit, que són la Aina Pagès Petit, la Emma Ramírez, l'Alba Fernández, la Ariadna Mingueza, la Victoria Adrianova, la Clara Carmona, també va sortir la Laura Mas al 72, la Bruna Vilamala, que va ser l'autora del gol, que va sortir per la Mariona García, la Emma Martín, va ser suplerta per la Aina Duran, la Paula Jiménez, també va sortir la Aronei González, la Júlia Guerra i la Ariadna Márquez. Jo crec que totes aquestes noies els hi tenim que fer un homenatge, no?
Bueno, la veritat és que són nenes que... I, bueno, m'has de pensar també que elles representen tot el futbol català i jo crec que l'homenatge s'hauria de fer no només a aquestes nenes, sinó a totes les nenes que juguen a futbol a Catalunya, que han fet... que són... també són... vull que participin d'aquest èxit, perquè al final el futbol català està, doncs... molt valorat i des de fora estan, se l'estan mirant amb molt d'enveja.
Albert,
I tenim també una cosa molt important, que també tot el staff tècnic, totes les persones que acompanyen aquestes noies, van estar, com sempre, a l'alçada del que és la selecció catalana, donant una imatge espectacular.
Què s'ha fet, com us heu fet des de la federació per poder aconseguir aquests èxits? On està la clau de l'èxit?
Pues treballar i poc a poc. Jo sempre dic que el futbol femení és una feina constant, és un goteig, s'ha de fer. A vegades la feina la fas i per petits detalls no es aconsegueixen els èxits. Ara estem guanyant i ja podem gaudir, perquè la sub-18 va perdre la final a Mallorca amb la Valenciana, amb una contra que ens van fer a la pròrroga i vam perdre 1-0. I després hem tingut dues ocasions, haguéssim pogut guanyar, es poder cantar allà, però encara... El fet d'arribar a totes les fases finals i de treballar poc a poc, no només el que són les seleccions, sinó tots els clubs que estan apostant pel futbol femení per poder aconseguir aquest nivell de noies, doncs és admirable, estem molt contents.
Els objectius s'han complert amb escreix, no?, de moment, o no?
Bueno, l'objectiu sempre, jo dic que el meu objectiu és intentar que qualsevol nena de Catalunya que vulgui jugar a futbol ho pugui fer i allà on ella cregui que el pugui fer, no? Tot això sí que és veritat, que és visibilitat, i nosaltres potenciem molt la web i estem amb un tema molt important, que són les trobades territorials que tenim ara aquest dissabte a Salou, que hi juntem més de 600 nenes.
Uh-huh. Ja ho hem dit, que a Salou, bueno, ara a Reus en l'altra fase, digues, perdona.
No, que això de Salou també és molt important. Vull dir, nosaltres seguim treballant perquè totes les nenes que puguin jugar a futbol ho puguin fer, i tenim les 14 delegacions amb les 14 seleccions de 3 categories competint tots junts en un festival de futbol femení que hi ha a Salou aquest cap de setmana dissabte, amb més de 600 nenes participant. Això és fantàstic.
Sí, és veritat. I a Reus es fa l'altra final, l'amateur, no? Que estan el Barça, sí. L'Espanyol, el Pardinyes, sí. I l'AM de Lleida. Sí. Dos de Lleida, sí, sí. Contra dos de Barcelona. Què et sembla?
Perfecte. El futbol està a tota Catalunya.
Estarà content el senyor Subias.
Sí.
No, de l'èxit de tots, i perquè també hi ha dos equips de la província de Lleida. A Lleida està pujant moltíssim el futbol femení, tu ho saps.
I a Girona, i a Tarragona, tot. El que hem de seguir treballant, no podem estar... no ens podem relaxar, perquè és una realitat, encara estem molt lluny del que volem, però això ens anima i ens potència i ens dona visibilitat i és fantàstic.
A com de lluny esteu? Perquè ara ho acabes de dir. Què més s'ha de fer per apropar-se?
No tenim un tope.
Yeah. No tenen tope.
No tenim tope.
Però ara quins serien els següents passos a seguir, Albert?
Seguirem potenciant... Nosaltres el que tenim clar és que seguirem potenciant tot el tema de les trobades, tot el tema dels territorials, ajudant els clubs, subvencionant desplaçaments, aportant tot allò que realment nosaltres estem intentant fer. Estem subvencionant també entrenadores, estem subvencionant arbitratges, estem fent moltíssimes coses. La Copa Catalunya subvencionada... Tot el que puguem fer des de la federació farem.
Pues molt bé, sí. Ja sé que deus estar cansat, perquè crec que va ser una festa total i absoluta, el d'ahir a la nit, no?
Ja t'ho puc assegurar que canten pitjor que juguen, eh? Tocar la tornada va ser tremendo, però al final me sabia les cançons de tot, del reggaeton i tot el que cantaven.
Imagina't.
Ja participava i tot.
Te'n vas cap al teu Terrassa a descansar una mica, ara?
Sí, sí, ja està, tot perfecte, i a treballar, que demà hi anem a treballar.
Molt bé, Albert, doncs felicitats a tu, a les nenes, a la Mireia i a la Federació Catalana de Futbol per aquesta manera, o sigui, aquest èxit que tenen quasi sempre que van a totes les seleccions, tant masculina i femenina, de la selecció catalana, vale?
Moltes gràcies.
Albert Montull, directiu i responsable del futbol femení de la Federació Catalana de Futbol. Moltes gràcies per atendre'ns i a seguir treballant de valent, eh?
Molt bé, senyor, i tant. Vinga, gràcies.
Adéu-siau, bona nit.
Gràcies.
Adéu,
bona nit.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Vinga, anem entrant a la recta final del programa i volem parlar de l'Espanyol, perquè hem parlat de la selecció catalana, hem parlat de Barça i Espanyol, hem parlat també amb l'Albert Montull, hem parlat de bàsquet avui, hem fet una excepció, i hem parlat amb el Nacho, i per acabar volem parlar amb el Lauren Florido, que és el coordinador de l'equip femení i del futbol base del Real Club Esportiu Espanyol, Paco.
Sí, i un hombre vital.
Sí.
Bueno, buenas noches, Lauren.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ho farem en castellà, Paco, perquè...
Sí, 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 mi amigo Lauren, ¿qué es aquello que tiene que mejorar el español en el sentido del perfil de jugadores que... Más o menos, Lauren.
Bueno, en principio estamos trabajando en la base, sobre todo, para mejorar la metodología un poquito de que se lleva a cabo, sobre todo con las jugadoras de Alevín, que es donde empezamos, infantil... y hacia arriba, de cara a que esa jugadora que tenemos en el fútbol base pueda llegar al primer equipo. Ya digo, a fin de cuentas está el trabajo en la metodología, un poquito en que la jugadora se encuentre cuidada al 100% por nosotros, que vea que nos preocupamos, y un poquito que el entorno que se encuentre sea el favorable.
Lauren, ¿qué valoración hacéis de la temporada de Joan Bacardit? ¿Y cómo es que habéis apostado por alguien tan joven en lugar de alguien con más experiencia en esta Liga Iberdrola?
Sí, en un principio, bueno, la apuesta se hizo el año pasado ya con Joan. Este año se ha continuado. Bueno, es un poquito lo que teníamos pensado el año pasado, de que es una persona de la casa, que lleva 7 años dentro del club, que conoce a la perfección el fútbol base nuestro, las jugadoras que hay que están subiendo. Un poquito esta es la idea. El año, sí que es verdad que el año pasado era una apuesta arriesgada porque era su primer año en Liga Iberdrola. Este año tiene el bagaje de una temporada, pues bueno, una temporada complicada, difícil, en la cual yo creo que la imagen, todo y que haya una foto final en la cual estamos los 14, la imagen se ha mejorado. Bueno, yo creo que un poquito con esa experiencia que ha ganado y las incorporaciones que queremos hacer, pienso que va a ser una temporada mucho mejor que la anterior.
Oye, una cosa, Lauren, ¿te preocupa que jugadoras con más proyección en un futuro se vayan? Por ejemplo, los casos de Berta Pujadas o Elena Julve. A las que la tenéis ya formada, ya los vienen a buscar.
Sí, claro que sí. Sí, siempre nos preocupa que una jugadora de la base o que suba del B o el fichaje de Berta del año pasado, ¿no?, puedan marcharse, nos preocupa, pero bueno, intentaremos un poquito lo que os decía ahora, ¿no? Es decir, de cuidar a la jugadora, de que la jugadora se sienta querida, que la jugadora sienta que aquí el proyecto que hay es ambicioso y es un proyecto con ganas de crecer. Al final, este año, por ejemplo, Berta ha decidido quedarse después de tener una oferta importante de Barça. Entonces, algo seguro que está viendo ya un poco de esa ambición, de esas ganas, de ese cuidar a la jugadora. Yo creo que se están dando buenos pasos Y muestra de ellos es, por ejemplo, el caso de Berta, que es muy claro, ¿no? También, como hemos dicho antes, apostamos por la cartera, por la cantera. Tenemos a Elena Yulbe, que subió en la jornada 5 o 6, se mantuvo hasta el final, y ahora este año apostamos por María Llompar y Esther Solá, que son dos chicas que también suben del B.
La verdad es que el fútbol base femenino del Español funciona, Lauren, porque el juvenil A se ha proclamado campeón de Liga y el infantil Alevín quedaron campeonas de Liga y subcampeonas de Cataluña. O sea que la verdad es que el fútbol base del Español femenino funciona de aquello
siempre funciona.
Mejor imposible, ¿no?
Hombre, yo te añadiría algún título más,
¿eh? A ver.
El juvenil A...
añádelo, puedes, ¿eh?
El juvenil A ha quedado campeón de Liga y este fin de semana jugará la Copa en Salou. El juvenil B ha quedado campeón de Liga ganando 24 de 24, recibiendo 9 goles en contra, haciendo una temporada histórica. El infantil A también ha ganado la Liga por encima de Barça sin perder ni un partido en toda la Liga, todo y perder este fin de semana la Copa en la final. El infantil B también ganó la temporada, ganó la Liga con ningún partido perdido. El Alevín A ha ganado la Liga también sin ningún partido. Son 5 títulos. Muchas. Incluso el Alevín B, que es nuestro sexto equipo de formación, también podía haber ganado la Liga, pero decidimos pasarlo a un grupo masculino porque veíamos que no era una liga competitiva para ellas y pensamos más en la formación que no en ganar otro título.
No, creo que la verdad es que la temporada ha sido magnífica. Tú eres un hombre que cuidas muy mucho el... Daba gozo ver a las jugadoras del Español en la jornada de la nueva jornada del fútbol catalán ayer en Martorell, y tanto masculino como femenino, y es una labor que tenéis que continuar, Florido, como el Español. Saludé a mi amigo Tommy Encono, me dio mucha alegría, y soy muy seguidor del Español desde la época de que iban a jugar a Can Salvi. Imagínate si le tenemos cariño al Español, imagínate.
Madre mía, muy bien, muy bien. Pues encantado que sea así, y no dudéis que va a ser esa nuestra tónica. Uno de mis objetivos principales es, lo vuelvo a decir, lo he dicho desde que llegué, que la jugadora del Español o el jugador del Español, supongo que también el apartado masculino comparten la idea, es que esté lo máximo de bien cuidado, que se encuentre en un ambiente favorable, donde vean que el futuro puede ser jugar en primera división, tanto masculina como femenina, y que la puerta está ahí. Y que por el medio tenemos grandes profesionales, los entrenadores, los fisios, delegados, que hacen un trabajo encomiable para que ese objetivo que tenemos marcado todos sea así.
Muy bien, Lauren Florido, coordinador del equipo femenino y del fútbol base del Español, muchas gracias por atendernos y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros por...
Gracias
por,
a ti, Lauren.
A ti, Lauren. Mucha suerte. Venga. Adiós, buenas noches.
Muchas gracias. Adiós.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa. Un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Vinga, ara sí, ja tanquem el programa, Paco, com cada setmana, però aquesta vegada l'11 ideal definitiu, no?
Definitiu.
De la temporada 2017-2018 de la Lliga Iberdrola.
Sí, senyor, sí, senyor.
Primera divisió estatal femenina. A veure,
pues vinga, la Sandra Paños del Barça, la portera, la Marta Torrejón del Barça i la Mapi León del Barça, defenses, Ivana Andrés del València, la Kenty Robles de l'Atlètic de Madrid, a la mitja la Irene Guerrero del Betis, de les del Betis, eh? De Maris de l'Atlètic Club, Patrick Guijarro del Barça... I a davant la Sònia Bermúdez de l'Atlètic de Madrid, la Maripaz del València i la gran Charlín Corral del Levante. Màxim golejador, a més, eh?
D'aquesta Lliga Iberdrola, eh? Cada setmana ho ha sigut, també.
Hi ha moltes del Barça, eh? Una, dos, tres, quatre, cinc... No, quatre jugadors del Barça.
Sí, i de l'Espanyol, dos, no?
I de l'Espanyol no hi ha cap.
No hi havia una? No, del Betis hi havia una, és veritat.
Del Betis, sí.
Molt bé, doncs aquest ha sigut l'11 ideal d'aquesta temporada 2017-2018. Paco, alguna cosa més?
Per res, que seguim el proper dilluns, parlarem de la fase final del Campionat de Catalunya, no? De,
sí.
Amateur, entre el Barça, l'Espanyol, el Pardinyes i l'AM.
A veure com acaba. Dilluns que ve tornarem a estar aquí, 18 de juny. Avui, 11 de juny, ho deixem aquí. Molt bona setmana a tothom. Mario Ramírez ha estat al control tècnic i el Paco Riojo a la producció i a la redacció, com sempre. Adéu-siau, molt bona setmana i fins dilluns que ve.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
vez.